els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7. Aquest és l'espai que cada dilluns compartim amb tots vosaltres sobre la caritat, sobre el servei als més necessitats, com sempre, de la mà de Càritas Catalunya. Avui, després del bloc informatiu, comentarem les reflexions i propostes polítiques de Càritas Catalunya elaborades davant les eleccions municipals 2023, les d'ahir, però també amb una perspectiva de ser ampliades, de ser lliurades als ajuntaments que es vagin constituint les properes setmanes i també a altres àmbits de la vida política. Però, mentrestant, comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Es farà demà el segon recompte de persones en situació de sense llar a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta segona edició compta amb l'impuls de persones voluntàries d'entitats com ara la Fundació La Vinya, Càritas Diocesana de Barcelona, les comunitats parroquials de l'Hospitalet i la comunitat evangèlica de la mateixa ciutat. Els organitzadors han indicat que les entitats han tornat a sumar esforços per tenir una fotografia actualitzada de les persones que estan en situació de carrer i que viuen a la ciutat de l'Hospitalet. El recompte es farà concretament des de les 10 de la nit de demà i fins a les 2 de la matinada, i calen 130 persones voluntàries per dur-lo a terme. Els qui estiguin interessats poden apuntar-se al recompte amb l'única condició que siguin majors de 18 anys. Es formaran diferents grups que es dividiran en els 6 districtes, que són 13 barris de l'Hospitalet de Llobregat prèviament assignats. La seva funció serà recórrer els carrers de la zona i anotar les persones que es trobin dormint al carrer, a les entrades dels edificis, als caixers o en vehicles. Arran de les últimes informacions sobre l'emergència humanitària al Sudan del Sud, Càritas Diocesana de Tarragona impulsa la campanya Càritas amb el Sudan del Sud per captar recursos per a la població afectada d'aquest país africà i oferir la informació sobre les actuacions que s'emprenen. En aquest sentit, es demana el suport de la població amb donatius econòmics que seran canalitzats a través de Càritas Espanyola perquè arribin a les persones que més ho necessiten. Aquests donatius es poden fer a través d'un número de compte de CaixaBank o de Banc Sabadell, però sobretot anoteu el Bizum 00300. 00300, el número de Bizum, per ajudar el Sudan del Sud a través de Càritas Tarragona. Un any més, en el marc de la Festa Major d'Aitona, aquesta localitat va celebrar un sopar solidari en benefici dels programes d'acció social de Càritas Diocesana de Lleida, organitzat per la Càritas Parroquial d'aquest municipi del Segrià, Aitona. L'esdeveniment va ser un èxit de participació amb més de 400 persones que van poder gaudir de l'àpat i d'una divertida estona de ball. Des de l'entitat agraeixen iniciatives com aquestes que els permeten continuar amb la tasca de millorar la vida de les persones i col·lectius que més ho necessiten. El sopar va ser possible també gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Aitona i de l'Associació de Gent Gran. Es va celebrar aquest dissabte passat a Mollerussa l'Assemblea General de Càritas Diocesana de Solsona, presidida pel bisbe d'aquesta diòcesi, Francesc Conesa. Hi van participar persones de les diferents càritas parroquials de la diòcesi. Després dels punts ordinaris de l'Assemblea, hi va haver una formació sobre l'acompanyament a càrrec de la psicòloga Anna Carné Baiget. La celebració de l'Eucaristia i un dinar de germanor van cloure la jornada. El Rotary Club de Manresa Bages va organitzar, sota el títol Passat, present i futur dels vins del Bages, un sopar solidari en benefici de Càritas Arxiprestal de Manresa. La iniciativa va comptar amb la col·laboració de la denominació d'origen Pla de Bages i el patrocini de diferents empreses del territori, i es va fer al restaurant Can Miliu de Rajadell, al Bages. Els fons recaptats es destinaran al projecte de restauració del patrimoni de pedra seca del Bages, que té en marxa Càritas Arxiprestal de Manresa per facilitar la integració laboral de persones en risc d'exclusió social. Gràcies a la col·laboració, Càritas Arxiprestal de Manresa i la denominació d'origen Pla de Bages podran donar continuïtat a la restauració de construccions de pedra seca a la comarca, estructures molt singulars que són testimoni de la important activitat vitivinícola que ha tingut des de fa segles al territori. Alhora, el projecte facilita la integració laboral de persones en risc d'exclusió social. Seguim repassant l'actualitat. Càritas Urgell, en col·laboració amb la Llar de Sant Josep, la Fundació Domus Vi, la Fundació La Caixa i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, van organitzar una xerrada el 15 de maig passat, és a dir, ara fa gairebé 10 dies, sobre com fer front a la solitud de les persones grans. La formació va ser conduïda per Mercè Navarro, psicòloga de Domus Vi, i Lorena Gravet, treballadora social de la Llar de Sant Josep. Durant la xerrada es va parlar dels diferents tipus de solitud que pot experimentar una persona i de les eines estratègiques per fer front a aquesta situació. A més, l'Ajuntament de Centelles, a Osona, va organitzar per al diumenge 14 de maig la segona edició de la Caminada Solidària de Centelles, enguany destinada a Càritas Parroquial. Més d'un centenar de persones van participar en aquesta caminada, desafiant la boira i el temps incert que amenaçava pluja a primera hora d'aquell matí. Els participants van sortir del Pla del Mestre i van arribar fins al Mas Cerdà, on hi havia l'esmorzar. Durant el camí hi havia unes fites amb preguntes sobre les activitats de Càritas Parroquial de Centelles que els participants havien de respondre en un full que calia lliurar a l'arribada, on podien informar-se millor sobre els projectes i activitats de Càritas. Un equip de voluntaris va muntar una carpa informativa sobre l'activitat social de l'entitat i va atendre les consultes dels participants. I unes 75 persones provinents de les parròquies d'Alguaire, Alcarràs, Aitona, Artesa de Lleida, Maials i les de Lleida Ciutat van celebrar dimecres 17 de maig el final de curs del programa de voluntariat de gent gran i sènior de Càritas a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida. 2 minuts i mig i seran 6:45. De seguida el testimoni parlem amb el secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Testimoni està motivat avui per unes propostes polítiques que ens porta Càritas Catalunya, que ja va fer un pronunciament sobre aquells temes fonamentals de cara a les eleccions municipals d'aquest diumenge, però que ara mostrarem, gràcies a la presència avui de l'adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, que aquesta iniciativa va molt més enllà. A l'inici del període electoral, Càritas Catalunya feia arribar concretament a tot l'arc polític català, al mateix Parlament de Catalunya, a les diputacions provincials, a la Generalitat, als sindicats i altres agents socials, un document titulat concretament Reflexions i propostes polítiques de Càritas Catalunya davant de les eleccions 2023. Saludem ja Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i de Comunicació. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi, i a tots els oients de Ràdio Estel.
Gràcies, sempre molt contents de tenir-te amb nosaltres. Bé, dèiem que, ho dèiem ara en la presentació, que a l'inici del període electoral Càritas Catalunya va difondre les seves propostes polítiques, però quan va començar l'entitat catòlica a fer allò que diu incidència política?
Sí, ja sabem que nosaltres, ja, aquest és un concepte que fem servir quotidianament, però en realitat el concepte nostre és de la denúncia profètica, no? Què passa, doncs, que en el tercer sector, doncs, és més comú aquesta nomenclatura. De fet, des dels seus inicis, a 1992, ja Càritas Catalunya va fer petites accions d'incidència política, sobretot a través de reunions a les quals, doncs, se'ns convidava, o en moments determinats, quan s'estava treballant, doncs, un projecte de llei, doncs, se'n demanava l'opinió, però no estava fet d'una manera sistematitzada. sistemàticament comencem a treballar-lo el 2018 amb el que va ser la publicació de l'informe FOESA, de la Fundació FOESA de Càritas Espanyola, que per primera vegada el 2018 va fer estudis territorials. És a dir, a banda de l'estudi general de tota Espanya, doncs va fer estudis territorials. I ens va oferir la possibilitat a les Càritas autonòmiques que poguessin fer doncs, un estudi específic. Va tenir molt d'èxit. A més, doncs, Càritas Espanyola doncs, ens va fer una formació específica per treballar a fons doncs, tota aquesta informació. I llavors ja en aquell mateix moment van fer tres presentacions públiques. Una a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, adreçada a un públic acadèmic, experts en temes de pobresa i exclusió social. Una altra al Col·legi d'Economistes de Catalunya, més aviat pensada per entitats del tercer sector, evidentment entitats religioses que estan en l'àmbit social, i també partits polítics. I finalment hi ha una presentació interna que es va fer als professionals de Càritas a l'Escola de Formació. Això va ser el pistoletazo de sortida, que després vam repetir la sistemàtica a l'any 2022 amb un altre informe FOESA.
I com ha estat l'elaboració d'aquest document, reflexions i propostes polítiques de Càritas Catalunya davant de les eleccions municipals 2023?
Bé, aquest és un procés que té teca. És un procés que realment implica moltes persones perquè, evidentment, Càritas Espanyola el que va fer és crear un grup de treball al qual s'hi podien incorporar Càritas diocesanes de tot l'Estat i, evidentment, les Càritas autonòmiques. I llavors, doncs, allà ja es va participar d'una manera activa, una mica apuntant des de Catalunya quins eren les problemàtiques socials que veiem més importants, no? Després aquí tenim la sort de comptar a Càritas Catalunya amb el que és el grup de treball d'anàlisi social, i llavors aquest grup ha dinamitzat doncs, una consulta a totes les comissions de treball d'acció social de Càritas Catalunya, acollida i acompanyament, migracions, sociolaboral i grups de treball específics que tenim també a Càritas Catalunya, com són els d'habitatge, els de gent gran i també els d'infància. No? O sigui, van fer un treball participatiu, van elaborar-lo, ho van portar doncs, a la comissió permanent ho va trobar molt adient i es van aprovar per Assemblea General Extraordinària de Càritas Catalunya.
I quina és l'estratègia de difusió d'aquestes propostes polítiques?
Bé, aquest any encetem un nou tipus d'estratègia que té, diríem, com dos moments. No? El primer moment va ser immediatament a l'aprovació per Assemblea General. Es van enviar aquest document a tots els equips directius de les Càritas diocesanes per tal que fossin els primers en fer la difusió a nivell de les Càritas parroquials, interparroquials, arxiprestals i també, evidentment, doncs, els seus bisbats. No? Això va ser la primera acció, que forma part també d'aquest primer moment. En aquest primer moment, llavors, és quan enviem les nostres reflexions i propostes polítiques a l'art polític, al govern català, etc. Però, i als mitjans de comunicació, però d'àmbit de país, d'àmbit de Catalunya. I reservem un segon moment, aquesta és l'estratègia nova, per llançar un document ja més específic adreçat als nous consistoris. És a dir, clar, ara arribaran doncs, ja
Les negociacions, els pactes,
etc. I llavors nosaltres ja hem construït les bases de dades de tots els municipis catalans que tenen més de 10.000 habitants i també d'aquells municipis que encara que no tinguin 10.000 habitants siguin caps comarcals, no? Llavors això hi ha un grup de voluntaris molt maco de Càritas Catalunya que ja ho té preparat i ara deixarem passar uns dies, quan es constitueixin els consistoris, anirem arreplegant tota la informació.
I posarem nom als alcaldes,
exacte,
oi?
Exacte, als alcaldes, als regidors, etc.
A tot el cartipàs municipal,
exacte,
que es forma.
I llavors al setembre és quan comença el segon moment, en el qual són les Càritas diocesanes catalanes qui envien als seus municipis les propostes polítiques, però ja fent èmfasi en allò que tenen competència els ajuntaments de Catalunya.
Li faig també una doble pregunta a Luis Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya. D'una banda, en quins àmbits se centren aquestes propostes i quins són els temes, aquests 8 temes dels quals es parla en aquest document?
Sí, efectivament, doncs hi ha diversos àmbits que són per nosaltres molt importants, com són, en primer lloc, doncs, el tema de l'habitatge, també el que seria l'aplicació de la renda garantida, diríem, l'increment de l'aplicació de la renda garantida de ciutadania i la seva harmonització amb l'ingrés mínim vital que va treure el govern central. Després també, evidentment, la inserció sociolaboral de les persones molt afectades, com són les persones més grans de 50 anys. També, evidentment, ens preocupa moltíssim l'alt nivell d'atur juvenil. Després també, una altra línia és la que té com a principal preocupació les persones que venen aquí al nostre país i que tarden 3 anys a que els hi puguin donar el permís de treball i de residència, i això genera situacions molt, molt dures. Un altre àmbit és el de la bretxa digital, amb una doble vessant. La bretxa digital que exclou, que no permet que accedeixin molts infants, joves i adolescents de famílies amb pocs recursos i que no tinguin, evidentment, doncs, mitjans per connectar-se a internet o ordinadors o tablets. Però, per una altra banda, una altra cosa que també feim molt d'èmfasi és en què s'ha de facilitar els tràmits telemàtics, intentant que sigui més fàcil de fer i, sobretot, evidentment, garantir la presencialitat en l'atenció en els serveis socials municipals de tots els municipis de Catalunya. No es poden tancar les portes i dir, miri, aquesta gestió vostè la faci per internet, entra en un formulari i tal. És que hi ha persones que no tenen aquesta capacitat, no tenen aquestes habilitats, i, per tant, les administracions públiques han d'habilitar, doncs, l'oportunitat que puguin anar de manera presencial.
I els 8 temes concretament...
Són una mica... Són aquests.
O sigui, s'ha agrupat aquesta prioritat, sí, aquestes prioritats, en 8 àmbits.
I hem afegit una àrea més, que és l'àrea que té a veure amb el dret a l'alimentació. Perquè aquest any 2024 canvien els fons que s'anomenen FEAD, els fons de la Unió Europea, pel que fa a la provisió d'aliments als estats membres. Tot això canvia d'una manera molt radical. En principi, la Unió Europea l'any que ve ja no donarà aliments als estats membres, sinó que arbitrarà unes quantitats econòmiques que es donaran als diversos estats i aquests es traspassaran a les comunitats autònomes per facilitar targetes moneder a les persones i famílies que ho necessitin. Sí. Però això implica un canvi tan gran que a hores d'ara ni els mateixos companys tècnics de la Generalitat de Catalunya tenen encara definit els mecanismes de com això es portarà a terme l'any 2024.
Aquest document de reflexions i propostes polítiques s'ha mostrat ja a les forces polítiques de l'arc parlamentari català. Quin impacte ha tingut entre aquests partits, entre aquests grups?
Bueno, doncs bé, doncs com sempre, doncs l'envies i al cap d'uns dies doncs hi ha alguns partits doncs, que doncs, t'agraeixen la tramesa. Hem rebut peticions de 2 o 3 partits polítics de trobar-nos després de passada, doncs, evidentment, les eleccions, d'això uns dies, no? Perquè cada cop veiem més sensibilitat dels partits envers organitzacions com Càritas, no? Perquè hi ha alguns partits que ens consideren també una mica companys de viatge, que arribem allà on moltes vegades les administracions públiques no podem arribar.
Càritas, que fins i tot participen en iniciatives legislatives, darrerament ha passat. No?
Efectivament, estem posats amb la llei del tercer sector, també amb la llei d'economia social i solidària. Hi ha sensibilitats també diverses, és a dir, i això també moltes vegades depèn de les persones. Això t'hi trobes, que tots els partits polítics tenen persones amb més o menys sensibilitat, no?
O disponibilitat a donar sortida pràctica al que es proposa, no? Per exemple, tothom està d'acord que s'ha de garantir un benestar de la ciutadania, no? O s'ha d'acabar amb la pobresa. Tot això genera consensos, d'alguna manera.
Sí.
Una altra cosa és l'aplicació i la resposta pràctica.
Efectivament. És a dir, un dels temes que estem tots molt posats és amb el compliment de la llei estatal, que ens diu que tots els ajuntaments estan obligats a empadronar les persones que hi ha al seu municipi.
Sí, sí, en parlàvem precisament en una anterior edició d'aquesta secció La Veu de Càritas, breument, perquè el temps ens tira sobre. Quina resposta creus que tindran els nous ajuntaments? És una mica aventurar, no?, què pot passar.
Bueno, jo crec que cada cop hi ha més sensibilitat, cada cop també a través de la feina que feu des dels mitjans de comunicació arriba molt més a la ciutadania i als agents socials aquesta situació. Jo crec que augmenta la sensibilitat i ara preguem els partits polítics i els seus representants doncs, que facin una aposta decidida lluitant contra l'exclusió social.
Tant si han aconseguit un pacte per donar l'alcaldia al guanyador com si no. Bé, qui tingui orelles que escolti, no?
Efectivament.
I avui els mitjans de comunicació, com tots sabem, se'n fan ressò, entre ells aquesta casa, dels resultats de les eleccions municipals i en algunes autonomies d'Espanya també. Des de Càritas Catalunya, quina valoració se'n fa? Sense entrar, evidentment, en ideologies ni en partidismes.
Evidentment, doncs no. O sigui, primer de tot, jo crec que tots ens hem de felicitar pel fet doncs, de que podem votar en un país, que és un país democràtic i que permet la lliure expressió dels ciutadans. Això d'una banda, felicitar, evidentment, a tots els candidats i candidates que arriben a la... que arribaran als consistoris, també, evidentment, els que surten i que han fet també feina. També doncs, tenir en compte les persones que no han pogut, però que han fet l'esforç doncs, d'elaborar els seus programes polítics. I aquí doncs, el que sí que esperem és una mica que tothom posi al cap que el que ens ha de guiar és el bé comú.
I els ajuntaments són una administració especialment propera, oi? Més de persones, de vegades.
Sí, efectivament. Vull dir, Càritas arreu de Catalunya té una relació excel·lent amb la major part dels ajuntaments, no? Es treballa colze a colze.
Moltíssimes gràcies, Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència, o millor dit, secretari de Presidència i de Comunicació de Càritas Catalunya. Hem parlat d'aquest document de propostes polítiques que es pot llegir entrant al web caritas.catalunya, oi? Més fàcil d'arribar. I que vagi molt bé, sempre aquí, casa vostra, casa nostra, casa de tots. Que vagi molt bé, Lluís Miguel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Algunes propostes d'agenda, algunes previsions per tancar la secció La Veu de Càritas d'avui. Aquest vespre, a partir de les 7, a la seu de Càritas diocesana de Lleida, a la plaça de Sant Josep número 2 de la capital del Segrià, es fa la inauguració de l'exposició Art de Frontera de Jordi Prenafeta. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. Demà dimarts, des de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada de dimecres, tindrà lloc a Barcelona, a Badalona i a l'Hospitalet de Llobregat el Recompte 2023, jornada dedicada a la visibilització del sensellarisme. Aquest dijous i aquest divendres tindrà lloc a El Escorial, a Madrid, el Consell General de Càritas Espanyola. Aquest diumenge, coincidint amb la jornada Pro Orantibus i la solemnitat de la Santíssima Trinitat, a partir de les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, es farà el consell i la celebració del 10è aniversari de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. I encara dos apunts informatius més. Els pisos d'acollida transitòria de Càritas Diocesana d'Urgell són un recurs temporal per a les famílies perquè puguin recuperar la seva autonomia. El 2022, segons s'ha fet públic aquests dies, s'han destinat més de 13.100 euros pel manteniment d'aquest recurs. Aquesta inversió té com a objectiu proporcionar l'allotjament temporal a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social. En els pisos d'acollida hi ha una eina important per ajudar aquestes persones a superar la seva situació actual i recuperar la seva autonomia i dignitat. I finalment, Càritas Parroquial dels Hostalets de Balenyà va participar els dies 13 i 14 de maig en la 12a Fira de la Cervesa i la 9a Mostra d'Entitats de Balenyà organitzada per l'Ajuntament d'aquesta localitat osonenca, el Consell de Joves i les entitats i associacions del municipi. En aquesta fira s'hi van exhibir parades d'entitats i associacions, cadascuna es va donar a conèixer i van explicar el que feien. Amb aquests apunts posem el punt final avui a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.